El gall del monestir.
Temps per a la tertúlia al gall del monestir, puntuals a un quart de 10 del matí. Saludem els contertulians. Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Buongiorno.
Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Sansa, bon dia. I tornem a recuperar Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
De vacances no, perquè estaves treballant, no?
Sí, sí. Malgrat que hagi estat fora de la ciutat no, i veient pel·lícules, encara que soni tan bé, no estava de vacances. Fet molta feina, moltes entrevistes, moltes crítiques, molts contactes.
I què tal?
I bé, la veritat és que molt bé, molt, molt enfeinats i molt estressats, dormint molt poques hores. Però bé, bé, un festival com el de Sitges és un esdeveniment que la gent no és prou conscient de la importància que té pel panorama cultural d'aquest país. Venen un munt d'actors, directors, productors d'arreu del món, mitjans que n'estan parlant constantment, per tant és una finestra cultural, i o sigui, un moment on, en aquest cas, un sector tan important com el cinema està mirant a Catalunya durant dues setmanes non-stop. Per tant, és una oportunitat molt gran per ja et dic, de país, i en aquest cas per nosaltres, els periodistes i els que, diguem, ens movem en aquests cercles cinematogràfics, doncs un moment molt bo per això, fer contactes, fer entrevistes.
Quina edició era aquesta?
Aquesta era la 49a.
49a?
Sí, l'any que ve 50 anys.
Déu-n'hi-do, perquè ha sigut un festival que ha sabut créixer i s'ha sabut posicionar. O sigui, s'ha sabut fer el seu lloc, eh?
Correcte, sí. A veure, jo no hi era al principi, òbviament, perquè els 50 anys fa molt enrere, però sí que això va començar, doncs, com un festivalet, entre cometes, amb tots els respectes de poble, amb quatre pel·lícules, i ha anat creixent fins a convertir-se, això, en el festival de gènere fantàstic més important del món, i en el festival que directament el govern de Catalunya, amb els nostres impostos, els vostres i els meus, posa gairebé 1 milió d'euros perquè això passi. Vull dir que la importància del festival hi és, i és molt gran, i és una cosa que hi remen tots a favor, a tot el sector cultural d'aquest país.
Sens dubte podríem qualificar-ho com a un producte de país.
No, no, és una estructura d'estat, ara que estan tan de moda, és una estructura d'estat, com, i ara poso altres exemples, com pugui ser el Sónar o el Primavera Sound a nivell musical, o el Saló del Manga i el Saló del Còmic a nivell de còmic, o fins i tot a Sant Jordi quan parlem de literatura. Vull dir, és una pota més del que són les estructures culturals d'aquest país.
Si us sembla, anem a veure, anem a analitzar sobretot els temes que avui destaca la premsa, la pràctica totalitat de la premsa a casa nostra, i si us sembla, obrim per aquest primer pas que ha fet la Cambra Catalana, el Parlament, amb aquest pas per anul·lar els judicis del franquisme, celebració a la Cambra, que va tenir també la presència de familiars afectats per aquests judicis, i que de moment no sabem si es trobarà de nou amb la intervenció del Tribunal Constitucional. Què us sembla?
No. És que això passa dia sí dia també.
Pràcticament tot el que es presenta, no?
Sí, facis el que facis, acabes de Tribunal Constitucional.
De totes maneres, jo crec que això es va presentar, si no recordo malament, al Congrés de Madrid una vegada, i no va tenir els vots necessaris per tirar endavant.
Però hi ha com por.
Vaig una mica perduda amb aquest tema, la veritat, eh? No ho sé. No sé si funcionarà o no.
A veure, això és un primer pas, per dir-ho d'alguna manera, i és més un missatge, penso, important polític, el fet que el Parlament de Catalunya digui, escolteu, aquí s'ha de posar en marxa un mecanisme per poder anul·lar. De moment és unes ganes, un interès, un propòsit d'arribar a l'anul·lació d'aquests processos judicials del franquisme, però no va més enllà. Jo penso que sí que hi haurà un problema. És dir, aquí ens trobem amb tot el que estem fent a Catalunya, que jo penso que doncs mereix tot el reconeixement, i doncs hi ha un suport popular doncs molt amplíssim. El problema és de competències, d'aquestes coses. Jo penso que això és important, s'ha de fer. Espanya no ha sigut capaç de fer una revisió del franquisme, i per tant doncs d'aquests judicis sumaríssims, de poder-los anul·lar. Això és una assignatura pendent que ens hauria de fer, caure la cara de vergonya de no haver-ho fet en el seu moment i en el seu... Però, per iniciativa d'un govern autonòmic, en aquest cas, o diguem-ne com ens sembli, doncs, d'un Parlament, en aquest cas a Catalunya, no pots pretendre que s'anulin, que es puguin anul·lar uns judicis que són d'àmbit estatal i que corresponen la competència als organismes estatals.
Però,
per tant,
a veure, la competència sobre el règim anterior, el règim franquista, la ha de tenir un govern democràtic o la pot tenir qualsevol? O sigui, teòricament, amb sí. la Constitució, segons des del punt de vista del dret, es trenca amb el règim anterior totalment. Per sí. tant, allò que diuen en castellà, no borró ni cuenta nueva.
Sí, però imagina't, ara et poso un exemple tonto, eh? És a dir, que un ajuntament que tingui doncs, casos d'aquests pendents, digui, escolta, jo anul·lo el judici sumaríssim que va condemnar una persona, un sant cugatenc, aquí Sant Cugat, perquè això és injust i tal, i ja faig un certificat, dic, això no té cap valor. Això està bé de dir-ho, doncs pots doncs, aplaudir-ho, però això, la deriva d'això judicial o legal no en té cap, vull dir, no?
Però és que,
i per tant la... aquí serà més o menys el mateix, i mira, jo vaig ser ponent de la llei del Memorial Democràtic a Catalunya, i per tant doncs vam fer també tot un esforç per poder condemnar tot el règim franquisme, poder fer un reconeixement de les víctimes i tal, però fer un pas més de nosar-nos assumir les competències de poder anul·lar sentències judicials des del Parlament de Catalunya, això està bé de dir-ho, de fer-ho, de proposar-ho, però que no m'estranyaria que el Tribunal Constitucional digués, escolti, els hi aplaudeixo la iniciativa, però vostès això no són competents.
El que passa, jo aquest dematí sentia el Lluís Pasqual per una altra qüestió, per l'obra de teatre que ha presentat ara de la Quinta
In Memoriam.
Sí?
Molt maca.
I deia una cosa que els que tenim una certa edat, jo almenys li dono tota la raó. A casa no se'n parlava del que passava en aquells moments. De franquisme, si aquest senyor no s'hagués mort al llit i hagués durat 40 anys, si no hi ha hagut molts franquistes en aquest país, en aquest i en l'altre, a tots dos. I em penso que encara n'hi ha masses, però el que deia el Lluís Pasqual tenia raó, és que durant molts anys, vull dir, ara la gent jove, i m'encanta que sigui així, ens ve molta empenta, però durant molts anys s'ha tapat moltes coses, no se n'ha parlat.
Sí, s'ha ignorat, sí, s'ha volgut fer un silenci per comptes doncs, d'una revisió a fons. I penso que és bo la pressió que això pot suposar, és dir, és tornar a plantejar, posar damunt la taula, de dir, aquí tenim una assignatura pendent. Però a Catalunya i l'estat espanyol, i el franquisme no va ser només per Catalunya, dir, la repressió no va ser només a Catalunya, va ser tot l'estat. I tenim una assignatura pendent que no hem estat capaços, dir, la transició va posar damunt la taula l'oblit, no la reparació d'una injustícia i d'una repressió i d'una dictadura. Per tant, això és una assignatura pendent que l'hem de forçar perquè es revisi.
Però doncs segurament perquè es forci, aquest pot ser un primer pas, sí, que podrien sí, sí, seguir sí. altres cambres.
Però, sí, sí, jo penso que estem en un cas que podem posar paral·lelismes amb tants altres casos. Que és una cosa que hauria de fer el govern espanyol? Probablement, i segurament seria més lògic. Ara bé,
no, el govern
Congrés, espanyol...
El Congrés,
el Congrés, és igual, és igual. El govern, el Congrés, les Cortes. Com que no ho fa,
el poder legislatiu.
Com que no ho fa, aquí a Catalunya, el govern o en aquest cas el Parlament, com en tants altres àmbits, intenta fer-ho, diguem, a la seva manera i amb la seva iniciativa. I a més, òbviament, el que no farà és anul·lar segons quins judicis a Cuenca. Segons veig ara les portades, òbviament, anul·la els judicis sumaríssims de la dictadura a Catalunya.
Clar.
I a part...
Proposa
sí, sí, i quins efectes legals té? Home, clar que no té efectes legals, sí. En Pau descansin tots, tots morts, vull dir, ja em diràs quins efectes té. És una cosa que més que legal és una reparació gairebé moral i de dignitat. Per tant, si el Tribunal Constitucional una vegada més anul·la una cosa com aquesta, que és 100% simbòlica, doncs vinga, ves-li sumant motius i ves sumant indepes a la causa. És que cada cosa d'aquestes, cada llei, cada iniciativa parlamentària, fins i tot iniciatives populars, que anul·la el Tribunal Constitucional, va sumant més independentistes a la bossa que cada vegada creix més. Per tant, en una cosa com aquesta, que és que a més no té, vull dir, no estem parlant de la llei de pobresa energètica, no estem parlant de la llei aquesta d'igualtat entre que també s'ha encarregat, no estem parlant ni dels toros, estem parlant d'una cosa que és senzillament una declaració simbòlica de dir, escolteu, que veu fer un judici per la patilla, us veu carregar els nostres familiars, i ara senzillament volem un acte parlamentari de tot el poble de Catalunya simbolitzat o representat en el Parlament de Catalunya, que diu que això no estava bé i ja està, i entre cometes els recordem, ens sap molt de greu, però el que volem és deixar clar que això no estava bé i no té més efecte que això.
El Josep Maria comentava que això s'havia de fer des del Congrés, i de fet el PSC el que proposa és una modificació
de la llei de la memòria
històrica.
Clar,
és que des del Congrés, recordo jo, no ho recordo amb exactitud, però sí, tu potser te'n recordaràs més, ja es va aprovar el retornar en els presoners part de la seva salari o jubilació o coses d'aquestes, però no es va votar a favor de això precisament que proposa ara el Parlament, perquè no hi va haver quòrum per fer-ho, o sigui que això ve de llarg, és nou.
El PSC ara mateix molt poder a les Cortes espanyoles no té,
però és que llavors en tenia i tampoc se'n va sortir.
Aquest és l'error, segurament,
però és una manera de posar el repte davant del Congrés dels Diputats, de dir, senyors, aquí tenim aquesta assignatura pendent, de definiu-vos d'una vegada per totes. I jo penso que això és bo, és que fer que retratin tu davant d'una petició, en aquest cas que arriba del Parlament de Catalunya, que fa una proposició de llei, l'aprova aquí, però que en el fons, doncs, paral·lelament s'ha de poder presentar allà perquè doncs, tothom es retrati.
Domènec.
Sí, perquè és difícil que hagués sortit aquesta iniciativa d'Extremadura, però bueno, i això que Extremadura...
Però podia haver sortit...
Els morts d'Extremadura...
Exacte.
Vull dir, molts,
de víctimes,
potser diguéssim, molts més que
n'hi ha tot arreu,
Molts més que a Catalunya, perquè el que va passar, diguéssim, allà, aquella plaça de Toros, que van ser, diguéssim, massacrats...
O Andalusia.
És molt fort, Però de totes maneres, a veure, és que de condemnes a mort n'hi van haver-hi la tira, que després es van permutar per condemnes perpètues, i que aquestes condemnes perpètues després van ser 3-4 anys de presó. Lo qual vol dir que aquella sentència de mort, escolta'm, no tenia cap mena de sentit, que era ben bé, diguéssim, una cosa injusta, que era una cosa ben bé, diguéssim, de venjança, perquè si al cap de 3 anys després els podien deixar anar, és que el que havien fet no era tan greu, no? Vull dir, la seva participació no era tan greu. I és això una mica, diguéssim, el que s'ha de reivindicar, no solament tots aquells que desgraciadament van acabar, diguéssim, afusellats, sinó també tots aquests altres que van passar, diguéssim, doncs, per la presó simplement perquè eren un personatge d'esquerres, no?, en un moment, i que moltes vegades no havien fet absolutament res, la major part, Però bé.
Si us sembla, avancem, deixem el tema. Us ha sorprès la querella contra la presidenta Carme Forcadell, o és més del mateix?
Jo n'hi posaria una altra per com va vestida normalment, però a part d'això no em sorprèn la querella, vull dir, és una mica el que deia abans, em sembla que era el Joan Ramon, totes les coses que es presentin en general tindran la contestació a l'altra banda i ens anem autoalimentant els uns als altres, vull dir, és una cosa absurda.
Jo, sense que serveixi de precedent, ara en aquest cas i en molts altres, estic bastant d'acord amb el que diu l'Iceta, que és que judicialitzant segons quins problemes no els solucionaràs.
No.
Jo avui una columna a La Vanguardia de Fernando Onega, que parla això, ell titula El cercle infernal, que és això, l'alimentació, és a dir, quin altre impugne, és a dir, un altre requeriment, una altra denúncia es presentarà que generarà una reacció. Avui hi ha una convocatòria d'una manifestació davant del Parlament al vespre de suport a la presidenta Forcadell. Això va fent la bola grossa.
Clar. La bola grossa. És el que es deia abans del sac dels independentistes. Sí.
Però jo voldria fer la distinció una vegada més, i en aquest cas també, és a dir, que tota la dinàmica del procés la podem justificar, però segur que hi ha d'haver un moment que dius, però vostè té o no té competències per poder decidir això? És a dir, quan la presidenta diu aquí ens presenten una querella perquè ens prohibeixen debatre al Parlament. No et prohibeixen el debat al Parlament. Tu pots debatre el que vulguis, pots discutir el que vulguis. El que no tens competència d'aprovar unes coses que no et pertoquen, que no tens competències tu.
Però no estan, no estan impugnant la resolució, estan impugnant el debat.
No.
El, no, no, el permetre la votació...
Per tant, ja. Per tant, el debat.
No, no,
no,
la
no,
votació.
No,
el debat l'has fet. No, el debat l'has fet.
El debat el pots fer.
Però tu no pots acabar doncs, prenent una decisió d'una matèria...
Que llavors de què serveix el debat?
Doncs
de debatre.
Ah, va, llavors...
De crear opinió i del que vulguis.
Molt bé, si jo puc no parlar amb els meus veïns de l'escala com reformo l'escala, però després el que jo decideixi, si som majoria no podem reformar l'escala.
A veure... Tu podries aquí, t'imagines, doncs, el Parlament un dia es plantegi, escolta, podem fer la guerra, doncs, al Sàhara, podem enviar, i tal, doncs, i decidim, doncs, d'enviar tropes al Sàhara.
No hi ha diràs quines, però, bueno, no tenim exèrcit aquí. Sí, sí, igual, enviem els Mossos, sí.
Vostè, cuidis de l'Ucrista, no té capacitat ni té cap... Val. Té competències per poder decidir sobre això. O sigui, vostè debati i faci, però al final tu acabes amb una resolució. I aquella resolució, doncs, no la pots fer perquè no és... A l'Estatut i a la Constitució hi ha la llistat de les competències exclusives o competències compartides, o a cadascú li toca un àmbit de competència. Tu no pots traspassar aquesta línia. No et critiquen, és a dir, no et van en contra del debat.
No, no, val, si vols...
Entris en una matèria... que no ets competent.
Estic d'acord, o sigui, està clar que el Parlament de Catalunya i les competències que té Catalunya són unes i són limitades, en algun moment s'acaben, no? O sigui, hi ha una línia vermella que no pots passar.
Hi ha unes lleis.
Ah, sí, sí, clar, clar. Ara bé,
es canvia les lleis.
Quin govern tenim ara mateix a Catalunya? Amb el suport d'aquella manera de quin altre partit? És un govern decididament independentista, amb el suport d'una força decididament independentista. Què vol dir això? Que tens una majoria absoluta, com a mínim al Parlament, ja veurem si social, que està fins al capdamunt d'aquesta línia vermella.
Sí.
I per tant, justament, si aquest govern governa, és perquè la gent ha votat un govern que vol que se salti aquesta línia vermella. Sí. I estem constantment, ara, en aquests 18 mesos, provocant... estem i estarem constantment, sí, com a govern em refereixo, sí, i fins i tot com a Parlament, perquè hi ha la majoria absoluta, intentant o fins i tot saltant-nos aquesta línia vermella.
Però no,
per què?
No ens ha d'estranyar que des de l'altra...
Home, clar que no, clar que no.
Diguin, i aquest és el cercle infernal.
Clar, clar, sí, és que clar
això
que no.
Fins que no hi hagi algú que digui, tu seiem a la taula i dic, aquí hi ha un problema i com l'hem d'abordar...
Però això que dius tu no ha passat ni passarà.
Jo encara vull pensar que amb democràcia...
No, doncs, home, perquè, Josep Maria, tu sempre tires la pilota endavant a veure si 4 anys més tard hi ha un govern nou i això canvia. Però la majoria de la ciutadania, i no ho dic jo, ho diuen les urnes, està fins al capdamunt, i la pilota endavant ja no la volen tirar més. Perquè la pilota endavant ja l'han tirat des que el Zapatero va dir l'apoyaré, el mític apoyaré, la pilota va endavant. I aquesta pilota endavant ja s'ha caigut pel barranc. Per tant, ja no hi ha més pilota endavant que tirar, segons reflecteixen les urnes. Per tant, aquest de seiem-nos i parlem, ara mateix no és possible. Ja no era possible quan manava el Zapatero i llavors es recorre a l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya. Per tant, ara que hi haurà un nou govern del PP i aquí hi ha un govern amb majoria independentista... Això que estàs plantejant de seure i parlar és una utopia. Per tant, és més pràctic i és més realista tenir un govern i un Parlament que va trepitjant la línia vermella i se la va saltant fins quan? Doncs fins que això peti aquest estiu o el setembre que ve.
Però... Doncs podria... Digues, Maria.
Però potser estem trepitjant els ulls de poll que no toquen, perquè jo estic convençuda, bueno, estic segura, que l'Estatut que tenim aprovat no l'estem aplicant al 100%. No estem exercint totes les competències que ens dona l'Estatut. I per tant...
Possiblement perquè... no les podem fer perquè estan recorregudes?
No, no, senyor. Hi ha una sèrie de competències que són importants, i si no, el proper dia llegeix-te l'Estatut, l'últim que es va aprovar, que no les estem exercint. Exercim-la. Ara no te les dic de memòria.
La llei electoral, per exemple.
Per exemple.
Perfecte, sí,
o moltes altres. Te'n podia, ja te les buscaré i ja te les diré la setmana vinent. Val. Però n'hi ha una sèrie d'importants que no les estem ni estem fent res, que segurament tindríem fins i tot ara en aquests moments la possibilitat de tirar-les endavant per la formació que dius tu, que hi ha en aquests moments d'independentistes. Bueno, pues no,
però a mi em sap greu, però aquesta és una... És un, o sigui, estàs a la pantalla de l'any 2010 i estem a la pantalla de l'any 2016. O sigui,
mira, jo això de les pantalles encara no hi he entrat. Perquè
jo sí, perquè jugava a videojocs de quan era petit. I per tant, els videojocs funcionen, que al principi tens un enemic fàcil i vas passant pantalles. Sí, i l'enemic es va complicant fins que guanyes l'enemic final i et passes del joc.
Però les raons polítiques jo crec que no passen per...
Però això que tu dius de desplegar les competències de l'Estatut... És la pantalla del 2010. Què vol dir això? Que ja s'ha intentat. No. I, home, doncs mira, si, la llei de pobresa energètica, que és desplegar l'Estatut, com ha anat? No ha anat gaire bé. La llei de prohibir els toros, que és desplegar l'Estatut, com ha anat? No ha anat gaire bé. La llei de... O sigui, tot allò que deia ahir, i és que n'hi ha tantes que se m'obliden.
El proper dia et posaré subratllades en vermell les que es podrien estar aplicant en aquests moments i no s'apliquen.
Però llavors jo vindré amb subratllades en vermell amb totes les lleis que s'han intentat aprovar o s'han aprovat pel Parlament de Catalunya i han estat recorregudes. Val. Llavors, debatrem si vols si això és desplegar l'Estatut o no.
O sigui, us poseu deures.
Ens posem deures.
Us poseu deures mútuament. I com que no avançarem i continuarem en aquest cercle infernal que comentava el Josep Maria, doncs hi donarà per molt més. Avancem i deixem de moment el tema perquè no sortim d'aquesta situació.
Estem en el joc de trens, i això, bueno, ens sortirem perjudicats tots segurament, però potser és l'única manera per forçar de que el repte, doncs, del problema de l'encaix de Catalunya a Espanya o la separació, la independència que sigui una cosa que es pugui discutir sobre al damunt d'una taula entre les diverses forces polítiques d'aquí i d'allà.
Però,
ja sé per on aniràs.
Per on aniré?
No, en la discussió, que no es pot parlar si un no vol escoltar.
Molt bé, sí, no,
perquè... Molt bé, doncs ho deixem aquí perquè si no avançarem.
Sí.
I ens n'anem a una altra pantalla diferent que també continua sent la mateixa, i és el tema de la governabilitat a Espanya. El calendari ja s'està exhaurint, arribem ja al límit. És aquest cap de setmana, no sé si és diumenge, que hi ha el Comitè Federal del PSC, que
el
això
PSOE.
Ai, del PSOE, i que encara continuen. La veritat és que estan en una situació realment complicada, perquè tant si decideixen A com si decideixen B, malparats quedaran. Al final no sabem com es resoldrà, però ho podem imaginar, sí, com es resoldrà, però és que ara també hi ha un element més, i és que des de les bases del PSOE hi ha qui recull signatures per demanar unes primàries,
un congrés.
Unes primàries i un congrés
per demanar un congrés extraordinari.
Sí.
Com s'acabarà resolent tota aquesta situació?
Jo no tinc ni idea, és el PSOE.
No, el que es deu és molt clar, no? És dir, que aquí es forçarà fer viable el govern del PP. Però aquí el gran repte, a mi em preocupa, és que l'argument de fons, és dir, no ens interessen unes terceres eleccions. No és perquè el país no li interessa, perquè no, d'aquí dos mesos ja tindríem unes eleccions, tampoc podem, no passa res que esperéssim dos mesos més per veure què passa, sinó que unes noves eleccions resultaria que perdríem vots.
La castanya del PSOE seria espectacular.
I per tant, evitem aquesta castanya. No que interessa més la dignitat d'un vot que sigui coherent amb el que hem dit i amb el rebuig d'unes polítiques d'una corrupció i d'un govern corrupte, que és d'alguna manera el discurs que està fent el PSC des d'aquí. No, aquí el que interessa és conservem el poc que tenim, perquè si no ens passaran al davant els de Podem, quedarem a tercers i perdrem doncs bous i esquelles. Aquest és el debat polític pobre que hi ha en aquests moments, amb un conflicte tan interessant.
Amb l'espectacle que van donar el dia que el Pedro Sánchez el van fer plegar, vull dir, jo porto pocs anys, diguem-ne, observant la política, però, i mira, no... Fa poc em vaig veure una igualtat esperpèntica, que és l'empat de la CUP. Però l'empat aquell de... Tot i que era diferent, perquè se suposa que, mira, votes i, hosti, surt l'empat i dius, tela. Però en aquest cas, que si crits, que si gent a la porta, o sigui, és un espectacle.
Saps què passa, Joan Ramon? Que aquesta pantalla ja l'hem passada.
I ara sí que has jugat pantalla,
eh? Discutir quan va passar, i tu no hi eres.
Ah, clar, em sap greu, clar, aquell dia no hi era, però vaja...
Però que anàvem pel que tu dius, que és un espectacle llestimós. Jo penso que en aquests moments, i en el color polític, si feu d'Espanya, la gent que està optar per no fer eleccions és Andalusia, Extremadura i Castilla-La Mancha, que són els tres governs que uns estan amb Ciutadans, els altres estan un dia amb Podemos i l'altre dia amb el PP, segons el dia que toqui, i els altres no sé amb qui estan perquè en aquests moments a Extremadura ja no sé amb qui governa. Però aquesta gent són els que estan cridant, aquesta gent, aquests companys, o dieu-li com vulgueu, són els que estan cridant que no volen eleccions. Suposo que amb ells no els interessa. Jo estic d'acord amb tu, Josep Maria. A mi, perdre unes eleccions, jo ja estic tan acostumada a l'Ajuntament de Sant Cugat, que des de l'any 87 estem perdent eleccions i cada vegada les perdem més, que és dignitat. Jo estic a favor de votar que no el Rajoy, i si s'ha d'anar a unes altres eleccions, anar a unes altres eleccions. I si en vez de 85 en traiem, és que clar, jo... en traiem 60, doncs pues mira, mala sort, en traiem 60.
Jo no milito cap partit, sí, però... és que és com si el Barça es deixés guanyar pel Madrid. O sigui, el teu principal...
Alguna vegada ho ha fet, eh?
Home, jo això no ho he vist mai, per sort. Deu ser molt abans que jo nascés. Però, o sigui, tu no pots, diguem, posar-li la catifa vermella de la manera que sigui el teu enemic principal, en aquest cas polític i ideològic. És que... No pots, és que no hauria de ser possible.
Amb la merda fins a dalt.
Clar, és que és igual. És que...
En aquests moments de dir, nosaltres estem disposats a acceptar que continuï aquest govern que té aquesta història, aquest capital i aquesta corrupció.
No sé, és que a mi em costa molt d'entrar al cap, això, que ells siguin capaços de permetre un govern del seu principal enemic polític i ideològic. No, a mi, sincerament, no m'entra al cap. Per això, en aquest cas, entenc perfectament la postura del PSC.
Escolta, hi ha coses que són bastant fàcils d'entendre. Diguéssim, en primer lloc, diguéssim, en el PSOE hi ha un cert divorci entre el que són les bases i el que són la gent que mana. Diguéssim, això és evident.
Sí, està clar.
La gent que mana, fixa que tots aquests que estan a favor de, i sobretot el Fernández Vara i aquests, són gent que ve de les joventuts socialistes, que han estat sempre en càrrecs públics, que no han treballat mai, diguem-ne, en el món, diguem-ne, civil.
Real, sí, real.
Que estan sempre en el partit. I, per tant, el que s'estan jugant són les mongetes, les seves mongetes. No el partit, no això, s'estan jugant les seves mongetes. I, per tant, el que estan defensant són les seves mongetes. A Espanya se'ls anien fot tres pitos. Aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema. I quan surt l'alcalde de les Hermanes i diu, escolteu, que nosaltres no hi estem d'acord, i que té recollida 78.000 firmes i que necessita només 18.000 més, diguéssim, per convocar, diguéssim, el Congrés, vol dir que alguna cosa, diguéssim, del que està dient la Susana Díaz no és veritat.
Sí, estic d'acord.
Bueno, si això, a veure, fent història, ja va passar en el Congrés Andalús quan la Susana Díaz va ser imposada contra la voluntat de moltes bases d'Andalusia. Per tant, a veure, jo si resolem el problema i el divorci que hi ha en aquests moments entre la ideologia i el guanyar-se les mongetes que diu el company, i baixem a 50 escons, m'és igual. Però jo vull que la gent que tingui en el partit en el que jo milito sigui gent coherent amb la seva ideologia.
I això, per exemple, el PSC a Catalunya ho ha fet. O sigui, ha estat coherent amb la seva ideologia, no som independentistes, no som de segons quina mentalitat, i què passa? Que pues, el seu pastís s'ha reduït, però com a mínim ho porten això, amb dignitat i sense trair-se, bueno, sense trair-se els mateixos, no, alguns sí que han marxat, no?
Sí.
Però els que no els hi agradava aquest plantejament han fotut el camp. I s'han quedat els que mantenen a aquesta ideologia. Nosaltres no som independentistes, estem pel federalisme i per intentar canviar Espanya, i som els que som, que ara mateix som pocs, però som els que som.
Home, som 18.000
de...
militants.
Ah, sí, bueno, un poc, sí, a nivell de vots i de representació al Parlament, doncs comparat amb el que era, òbviament s'ha reduït.
Molt pocs.
Però, sí. Però és el que dius tu, com a mínim, seguim coherents i fidels al que és la nostra ideologia, que és aquesta, federalisme... I diguem que l'autonomia creixi i aquí estiguem tots més contents, però dins d'Espanya.
I a mi m'ha preocupat un element que m'ha preocupat més, és el discurs de Susana Díaz en el seu debat sobre l'estat de la seva comunitat d'Andalusia, dient, interessa la urgència de formar govern a Espanya, és per parar d'una vegada tota la dinàmica independentista de Catalunya.
Bueno,
que sigui aquest argument... Sí, però això fa molt de mal també a nivell polític, és a dir, que l'argument per dir convé ràpid, ràpid tenir un govern del PP allà davant per veure si parem d'una vegada del procés català. Ja hi som. Una altra vegada, doncs, l'opció per la confrontació i, bueno, doncs, ja no pots confiar ni amb el PP ni amb el PSOE a nivell d'estat per aquest diàleg necessari, imprescindible, que hi ha d'haver per Catalunya. I això preocupa.
Mira, ahir vam tenir un acte a la Universitat Autònoma perquè els diferents grups d'estudis del Vallès organitzem un curs sobre guerra civil, no? Diguéssim, bueno, commemoratiu i tot plegat i això. I aleshores, diguéssim, sempre l'acte d'inauguració es fa a la Universitat Autònoma perquè també hi participa la universitat i demés. Es va fer la conferència el Martín, el José Luis Martín.
Sí.
I va estar molt bé, va fer una gran conferència. El problema és que va començar per la revolució liberal per arribar, diguéssim, a la guerra civil i es va estendre una mica en els prolegòmens, però bueno, I té tota la raó que la situació i els guanys democràtics que hi havia a la Segona República no els hem aconseguit encara actualment. I que és clar que estem encara, diguéssim així, que la nostra democràcia ha d'avançar molt més si volem tornar-nos a situar com a mínim a la situació de l'any 31. I això és important perquè em sembla que no en som massa conscients d'aquestes coses, eh? Vull dir, i no ho sé, diguéssim, o sigui, a veure, diguéssim, primera, que hi ha tot el tema de la representació i de la participació ciutadana en la política, que és un tema que no acaba, diguéssim, de funcionar, per més que els ajuntaments muntin coses de transparència i coses de participació, i ara votarem els 2 milions aquests de pressupost, els altres 98 no, eh? Però aquests dos sí que els votarem. Després, diguéssim, el tema aquest de l'encaix de Catalunya, diguéssim, amb Espanya, que aquest és un tema que venim arrossegant i que no hi ha manera que acabi, diguéssim, doncs, de trobar lloc. I que és una confrontació. I que és una confrontació. I que vull dir que, a veure, que no es pot amagar el cap, diguéssim, a sota l'ala. No ho sé, tenim una situació que és una situació realment preocupant, i de vegades sembla que no en siguem del tot conscients. Trencar, bueno, és una opció, però és que trencar també et fa, diguéssim, una certa angúnia, sobretot per coses, diguéssim, que estan passant de vida quotidiana, no? I dius, a veure...
No et deixaran, sí, trencar.
No, però és que, no, diguéssim, a veure, coses que tenen que veure...
Tampoc demanen permís.
Sí, en el nostre país, eh? Dius... Si hem de trencar per governar-nos així...
Almenys no trencar.
Hòstima, a veure...
Governar-se així com?
Potser diguéssim que... no sé, diguéssim, allò prefereixo que hi hagi un Madrid que al final pugui intervenir.
Però governar-nos així com?
Com està governant en aquests moments. Sí. O no governant, sí, la Generalitat de Catalunya.
Sí.
Però, a veure... Una cosa és, diguem, que no us agradi el govern actual de Catalunya,
no,
que és perfectament legítim si no comprareu...
Que no està governant.
Jo m'estava pensant, diguéssim, en uns temes de patrimoni que s'han de salvar i que s'han de salvar ja. I o els salvem ara, diguéssim, o quedaran destruïts. I que llavors que la Generalitat de Catalunya et pugui dir... Miri, és que en aquests moments, diguéssim, doncs no tenim diners i la nostra opció, diguéssim, és una altra, no? I dius, hòstia...
Ja, però això té a veure amb el govern d'ara? Té a veure amb les competències? Té a veure... No, pregunto, tu ho dic des del desconeixement.
Estem parlant d'un problema d'ara.
Però llavors el problema és d'ideologia, de calés, de competències, de què és el problema?
Jo penso que és un problema més aviat d'incompetències. Més que de competències, d'incompetències.
Llavors això no... Això podria passar si governessin els socialistes? Podria passar igual? O si fóssim un país independent, podria passar igual?
No, jo estic d'acord.
El que vull dir és que això no és culpa, potser...
Amb un congrés que vam organitzar, i al final el vam organitzar sense el suport de la Generalitat, etc., i va ser un congrés internacional en el qual va venir, diguéssim, bastanta gent europea, vull dir, doncs, i que va tenir, diguéssim, una ressonància, que ha tingut una ressonància, i que quan es van demanar, diguéssim, els diners a la Generalitat, en aquells moments governava Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana va dir... Però això és de l'època dels visigots, oi? És que els visigots no tenen res a veure amb nosaltres. I tu dius, tu saps, era per casualitat, perquè tenim una plaça a Barcelona que es diu Gala Placídia? Tu saps per què hi ha un carrer darrere de l'Ajuntament que es diu Ataulf?
Sí, sí,
però... Sí, i ara
però, seguint... però no tenen res a veure amb nosaltres.
I seguint, seguint la línia del Domènec, jo et diria més. Abans hem parlat del Festival de Sitges.
Sí.
De festivals se'n fan molts.
Molts.
Es fan el de muntanya, el de no sé què. A festivals de teatre al carrer. La Generalitat només subvenciona el de Tàrrega, només el de Tàrrega, i de cinema només subvenciona el de Sitges. Tots els altres s'han d'anar espavilant, perquè de festivals del teatre al carrer a Viladecans se'n fa un tan important com el de Tàrrega, i no ha posat mai ni un duro la Generalitat. I a Cornellà es fa el Festival de Pallassos i sí, no ha posat ni un duro la Generalitat.
Però un moment.
Per tant, sí, és un problema d'incompetències i de sectarismes.
A veure... Em sap greu, però no estic d'acord. O sigui,
està molt bé.
D'això es tracta, eh?
Sí. Ara perquè la Generalitat o perquè l'Ajuntament no em paga la meva festa, m'enfado. Doncs,
no, no, però és que no s'enfada ningú, la continua fent, eh? La festa
que la continua fent. I és més, i perdoneu que em posi com a exemple, jo he organitzat aquí en aquesta ciutat un festival de novel·la negra i, i dos festivals de cinema, i a mi no m'ha ajudat ningú. Ni he demanat l'ajuda a ningú econòmica. I no per això, diguem, em queixo o ploro de que, ah, és que no, la Generalitat no... No, si surt, surt, i si no surt, no surt. Per què se subvenciona la Festival de Sitges o la Fira de Tàrrega? Doncs m'imagino perquè al llarg dels anys, ells sols, al principi, han aconseguit que això tingui un ressò que ara mereixi que els nostres impostos, part d'això, vagi a finançar...
Ramon, jo que plantejava era un tema absolutament diferent, eh? Diguéssim, a veure, jo sóc dels que penso que la societat civil s'ha mal acostumat a viure de les subvencions.
Correcte.
I que s'ha d'espavilar, diguéssim, molt més. I això, diguéssim, ho he dit moltes vegades. I, per tant, si tu vols organitzar-te un festival, organitza't el festival, però no depenguis, diguéssim, del govern.
Correcte.
Ara bé, quan existeix una llei de patrimoni que diu no sé què i que l'ha aprovat, diguéssim, doncs, el Parlament i que està vigent i que no contradiu res, tu l'has de complir. Si tu ets el govern de la Generalitat, tu l'has de complir.
Sí, però la
si
llei de...
no la compleixes...
La llei de patrimoni...
I si no la compleixes, ho estàs fent mal.
Però la llei de patrimoni, que probablement la coneixes tu molt millor que jo, en cap moment diu que has d'ajudar a fer, m'ho invento, una fira sobre els visigots. A lo millor,
no, ja ho sé. No t'estic dient la vida sobre els visigots.
Però que a lo millor...
Estic plantejant que millor... hi ha un patrimoni que està a punt de perdre's i que, diguéssim, que per llei l'obligació, diguéssim...
Però això és un tema, és una, eh? És una decisió...
Això és el que t'estic dient.
Però és una decisió, diguem, política de que, entre cometes, si els visigots i... Ai, perdona, no els visigots i si els romans. O no els visigots i si el 1714. Bé, per posar encara més polèmica. Doncs és el mateix de si a la Fira de Tàrrega i no al, jo què sé, al Temporada Alta. O si al Festival de Sitges i no al Festival de Sant Cugat.
Tu estàs desviant la qüestió del que parlàvem abans. Tu ara te'n vas, diguéssim, a triar opcions, diguéssim, d'aquestes... A veure, tu el que em pots dir és de que si tu montes un congrés internacional en el qual et ve tota una sèrie de professors d'universitats, diguéssim, d'Europa, doncs dius, mira, millor per comptes d'això, prefereixo pagar-li un viatge en el Romeva a Islàndia.
Per exemple,
doncs, vale,
correcte, és una decisió política.
És la teva opció.
Correcte,
és, la teva
és una decisió política.
Pot ser, una, diguéssim, pot ser discutible, però això és una cosa. Una altra cosa és muntar festivals i muntar conyes d'aquest tipus així.
Però el fet de diguem, donar suport a segons quines iniciatives culturals, de patrimoni, és igual, d'igualtat de gènere, de tot, acaba sent una decisió política.
Quan hi ha una llei que t'obliga...
Però no t'obliga a donar suport a la teva en concret.
Perdona.
El patrimoni és patrimoni de tots.
Ja, però el patrimoni va des de la prehistòria fins a l'any passat.
Perdona, però el patrimoni, quan tu parles de salvar patrimoni, estàs parlant de salvar patrimoni, no estàs parlant, diguéssim, de muntar un festival, eh?
Però efectes pràctics, per entendre'ns, és el mateix.
No, efectes pràctics no és el mateix.
No és el mateix. És una iniciativa que en aquest cas neix de segons quins organismes de la societat civil per salvar segons quin patrimoni. Entenc que és això.
No, és que, diguéssim, hi ha coses que no cal que neixin de la societat civil, sinó que d'ofici, per llei, la Generalitat està obligada a fer. M'entens? És
sí.
Aquest el problema.
Aprofitem que abans el Domènec ha introduït el tema de la participació i aprofitant aquestes últimes paraules, perquè és un tema que també hem discutit al llarg d'aquesta setmana, fins i tot s'han fet algunes columnes, que té a veure amb una mica on són els límits del que ha de decidir la ciutadania i l'obligació, la responsabilitat que té el govern a l'hora d'actuar. Tenim ara mateix els pressupostos participatius, que comentava el Domènec, que estan en el període de votacions. Se'n triaran 8 projectes de diferents mides i quanties, i a partir d'aquí doncs, s'actuarà i es faran realitat. Però parlant precisament d'aquestes propostes, no són propostes, diguem, originals, peticions, allò que algú se li hagi acudit de fer alguna cosa extraordinària, sinó que estem parlant de, fins i tot, accions del dia a dia. I, per tant, aquests pressupostos participatius el que fan és donar prioritat. La ciutadania ha de decidir què fem abans. En aquesta discussió, vosaltres, que, diguem, de quin costat esteu? Com Mira. Veieu aquesta intervenció, aquesta participació que s'està posant tan de moda, no? Que sembla que tot s'ha de consensuar.
S'està posant de moda. Des del 80, no sé, 84 fins al 91-92 vaig ser vicepresidenta del Consell de Barri de Les Planes, amb presidència de Convergència, en aquest cas amb presidència d'Unió. Ja en fèiem de pressupostos participatius. Reuníem el Consell de Barri, els hi dèiem això, amb aquests diners, el percentatge, el 10% del percentatge que anava en aquell barri. Què anem de fer? I et sortien amb 10 coses. I al final de l'any et preguntaven, però d'aquelles 10 coses que us vam dir que es havien de fer l'any passat, no s'ha fet res. O és que no ens ha arribat el pressupost. Que als 8 anys, els 9 que vaig estar jo allà, passava el mateix. No arribava mai el pressupost per fer el que havia decidit el poble, en aquest cas el barri. El problema no és tant aquest, sinó que jo el que crec i lamento és que no sabem participar, no estem acostumats a participar. Tu pots fer 50.000 consells, 50.000 assemblees, 50.000 no sé què, i et venen sempre els 4 mateixos. Mm-hmm. Sempre.
Sí. Però per això avui en dia hi ha mecanismes nous, i recordo l'última vegada que en vam parlar que va acabar venint el regidor fins i tot a explicar-nos a com estava funcionant el nou procés participatiu, i avui en dia no cal que vagi a l'assemblea físicament. Pots per internet votar segons quines propostes.
I ara torna a fer venir el regidor i pregunta-li d'aquelles propostes que van sortir en aquell procés participatiu, quan anant... s'han tirat endavant.
No, però a veure, no anava així. El tema era, l'Ajuntament et proposa una sèrie d'àmbits, no? Jo sé, cultura. Dins de la cultura, justament, el millor que estava parlant abans. On dediquem els calés de la cultura? Aquells, els que decideix el poble. El festival de patrimoni, el de cinema, el de literatura o el de poesia?
No.
No, home, doncs a mi em va semblar que era una cosa així.
El festival de poesia no és obligatori, i ara tornem enrere, però mantenir el patrimoni sí que és obligatori.
Home, la cultura també és obligatòria, també hi ha competències i també s'han de fer coses, no?
No.
No s'han de fer coses.
S'han de fer moltes coses.
Jo estic dient el procés participatiu.
S'han de fer moltes coses, però no és un tema de competències, és diferent.
Però a veure. Sí, el que estem discutint és on ens gastem, segons quins calés, de manera, diguem, participativa, no? Que el poble digui on ens els gastem. Llavors, si l'Ajuntament ha de tenir cura del patrimoni, òbviament l'obligació la té i la farà. Ara no estem parlant d'aquests diners, perquè això ho ha de fer igualment. O sigui, allò que deia, decidim els 2 milions i els altres 98, què passa? D'entrada, els altres 98, probablement 60, estan hipotecats només per obrir la paradeta. Que vol dir nòmines, que vol dir llum, que vol dir... Per tant, aquests ja no és que els decideix el poble, no els decideixen ni l'Ajuntament, perquè els... vull dir, vol dir obrir la paradeta.
L'Ajuntament sí que els decideix, perquè no és el mateix tenir 10 càrrecs de confiança política que tenir-ne 30.
Però t'estic parlant dels 60 milions, per entendre'ns. La resta... dels altres 40, aquí ja entren els càrrecs de confiança, val? Però aquests 60 em refereixo, doncs això, als funcionaris que té, els treballadors que té, al mantenir segons quines infraestructures, pagar els rebuts, això són unes coses que no pot decidir ningú. Ara, òbviament hi ha marge per decidir coses amb un pressupost municipal. Pots tenir més o menys càrrecs de confiança, pots dedicar més o menys calés a la cultura, més o menys calés als esports, més o menys calés a l'urbanisme, clar que pots decidir coses, només faltaria. Llavors, dins d'aquests, no sé, hem posat aquesta xifra de 60-40, o potser estem són 70-30, ara no recordo ben bé els números, fa un parell d'anys que no em miro els pressupostos tan a fons com quan m'hi havia de dedicar. Ara bé...
A capítol 1 no es pot dedicar més del 60, capítol 1 és el que tu dius tu, aixecar la persianeta.
Clar, per això et dic que doncs mira, 60 ja feien bé els números, llavors. Ara bé, d'aquests altres 40, decidim quin tant per cent li donem al poble per decidir directament en democràcia.
Li retornem al poble.
Sí, correcte. Li deixem decidir encara més, perquè se suposa que el poble ja ho ha decidit votant a segons quins representants polítics. Per tant, li deixem decidir al poble encara més, concretament, amb què els dedicarà. I en aquest cas, el que no farem és una llista de la compra, perquè si a mi em pregunten en què vols dedicar, jo diré, arreglem la vorera de casa meva. Per què? Doncs perquè és el problema.
Aquest és el problema.
Clar, però...
Aquest és el problema.
Però és que el procés no anava així.
El problema és que la participació no es fa, diguéssim, amb mentalitat de ciutat, sinó que es fa amb mentalitat de què hay de lo mío.
Doncs amb el què hay de lo mío del Domènec Miquel ho deixem estar, perquè arribem al punt de les 10. Hem de rebre les notícies i us emplacem a dijous que ve. Que tingueu bona
setmana. Una bona
setmana,
festa de tardor,
bon
que és diumenge.
És diumenge, la festa de tardor. Sí, senyora, dissabte i diumenge. Hi ha una mica de tot. Gràcies i molt bon dia.
Sí, a vosaltres.
Bon dissabte.
El gall del monestir.